El gall del monestir.
Un quart de 10 del matí a la sintonia de cugat.cat. És temps de tertúlia amb el gall del monestir avui divendres 21 de novembre del 2014. Ens acompanyen Víctor Alexandre i Pasqual Dussó. Molt bon dia a tots dos.
Bon dia. Bernard.
I s'acaba d'incorporar ara mateix, entra per la porta, en Jaume Pla. Jaume, bon dia, tranquil, ocupa el teu seient. I de seguida comencem a parlar de temes de l'actualitat d'aquest divendres, d'aquesta setmana, que ha tornat a venir força agitada. Ahir, primeres reaccions del president Artur Mas, després de l'anunci de querella per part de la Fiscalia contra el propi president Mas i les conselleres Ortega i Rigau pel 9-N. Els acusen de desobediència, prevaricació, malversació i usurpació de funcions públiques per donar suport des del govern a la convocatòria d'aquest procés participatiu. El president Artur Mas, que veu decebedor que respongui aquest procés polític amb una querella, i la vicepresidenta Ortega, que deia ahir que cada cop ens empenyen més fora d'Espanya. No tapeu de pàgina, perquè a Sant Cugat, Ciutadans ha denunciat l'Ajuntament, a la Fiscalia i als jutjats per presumpta malversació de fons públics en benefici de l'ANC, per posar recursos municipals, diuen, per difondre campanyes de l'Assemblea. I un altre afegit, i és que la Fiscalia de Barcelona vol reobrir les denúncies particulars pel 9-N, aproximadament una trentena, que els propis jutjats ja havien arxivat. Com veuen tot plegat, Víctor?
Bé, si em permets, jo abans voldria comunicar al Pasqual, perquè que l'altre dia ens va dir que l'última vegada que havia anat al cinema havia sigut per veure el Graduado.
I just, sí.
I doncs mira, justament aquesta setmana ha mort el director del Graduado, que és en Mike Nichols, i vaig pensar amb el Pasqual.
Jo també vaig pensar amb tu, perquè em vas dir aquí.
Sí, el Mike Nichols, i bé, que va tenir un gran èxit en aquella pel·lícula. I bé, no, sí. Volia dir això, sí. No, bé, mira, ara mateix estava escoltant una entrevista que feien el senyor Pedro Sánchez i és parlar amb humor, no els treus d'aquí, no? Amb diferents paraules, però és un monotema de la unitat d'Espanya i unitat d'Espanya, i quan la periodista li preguntava que concretés algun article de la Constitució, no contestaven, era impossible, no? Aleshores, és clar, no hi ha més alternativa. Diu la Joana Ortega que cada vegada ens fan fora. Hi ha molta gent que ja, evidentment, mentalment ja hi està, de fora, no? Ja hi és, fora. Comparteixo la frase, tot i que em sembla molt light, del president Mas quan diu que és decebedor i que és trist. Sí, és trist i decebedor, però és que és molt més que això, és gravíssim. És gravíssim que el 2014, el segle XXI, un estat de la Unió Europea, no estem parlant d'una república de no sé on, doncs persegueixi literalment la llibertat d'expressió. I això em sembla gravíssim, perquè tornem a l'època del franquisme tardà, la part tardana del franquisme, quan es podien fer algunes coses i alguns recitals de música i de cantautors i tot això. I, per exemple, hi ha el cas de, fixa't, ara que es prohibeix l'estaca, perquè clar, l'estaca era un himne, i és un himne que torna a ser vigent en moltes coses, doncs l'estaca, ho recordo perquè va ser el mateix dia que va néixer Ràdio 4, però en un altre any. El 15 de desembre del 68, l'estaca és prohibida, o sigui, se li prohibeix a Lluís Llach que canti l'estaca. Sabem que el senyor Albiola va prohibir cantar a Badalona, no? Doncs se li prohibeix a Llach que canti l'estaca. I aleshores, com que es prohibeix, el que fa el públic és cantar-la a ells. La canta la platea del Palau. I uns anys després, això passa al 69, concretament, el 69, i poc després, uns anys després, torna a passar al Palau, que li diuen a Llach que els cantautors poden cantar, però no poden fer comentaris entre les cançons. Justament, al Llach, una de les coses sucoses eren els comentaris que feia. Li prohibeixen que vostè canti, no pot parlar amb el públic. No. I, a més, no pot fer visos. I resulta que, clar, ell va fer un vis i el van detenir. Era, en aquell moment hi havia el senyor aquest que ara el demanda la justícia universal a través de la justícia argentina, que és el senyor...
Utrera Molina.
No, el que era governador en aquell moment, el Martín Villa, sí, el Rodolfo Martín Villa. El detenen Llach, se l'emporten a la prefectura de Via Laietana i, clar, s'acaba el recital. I aleshores el públic, el platea, canta l'estaca. Ostres, encara hi havia en Franco, no? Doncs som el 2014... Ahir parlàvem del 39è aniversari de la mort de Franco i continua exactament igual prohibint-se la mateixa cançó, tot el que simbolitza la cançó i la llibertat d'expressió. És a dir, que algú posi querelles a polítics perquè posen urnes em sembla tan escandalós que qualificar-ho de decebedor i trist em sembla molt light.
Bé, jo crec que el fet de tenir un president del govern advocat fa que només vegi les solucions amb les lleis. Jo crec que el seu punt fort del que ell sap és de lleis. I llavors...
és advocat? El registrador de Rajoy.
Sí, però primer són advocats.
Ah, sí? Han de ser
sí, advocats. Després són les oposicions per ser registrador. Llavors aquesta persona del que entén és de lleis. Vull dir, si haguéssim posat un executiu, potser sabria una altra manera de fer les coses. Però, clar, aquest senyor el que té per la mà són les lleis. I a cops de llei, doncs, pensa que pot resoldre tots els temes. La segona cosa, el Mas, el president Mas va dir, diu, hem perdut la por. Nosaltres hem perdut la por. Però l'han agafat ells, eh? L'han agafat ells, la por. Ara, qui tenen autèntica por és el govern central. Vull dir, tenen por i allò, aquesta por els hi fa fer bestieses, des del meu punt de vista.
Ara, perdona, Pasqual, perdona un incís. Ha sortit un llibre que es diu Quan la por canvia de bàndol.
Pues perfecte.
Sí, 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 sí. És un llibre fet aquí a Catalunya.
Aleshores,
sí,
és cert que davant de la por tu no miris mai de raconar un animal, perquè aquell davant de la por és capaç de fer qualsevol bestiesa. Doncs jo crec que ens trobem amb aquestes bestieses de la por. Per mi, que vagin fent, vull dir, que vagin fent, que ja s'ho trobaran. És una llàstima, jo de totes maneres considero que és una llàstima que no s'estigui buscant la solució, però dic, bueno, i dintre d'aquesta llei, on trobaran l'escletxa? Perquè jo penso que la Generalitat, i estic molt content de tenir aquest govern, ja va blindar pràcticament tot el procés. És a dir, quan li va demanar en el Tribunal Constitucional, digui'm què és el que he de fer, perquè, clar, el Tribunal, desobediència a què? Perquè l'únic que van fer és paralitzar el procés. Van dir, no, aquest procés el paralitzem, bueno, en fem un altre. Però digui'm, a què? Què he desobeït? Què s'ha desobeït? En tot cas, no hi havia cap prohibició per aquest procés democràtic que hem fet. Aleshores, no sé si trobaran alguna escletxa. Jo crec que serà difícil... O sigui, ja sé com acabarà, ja ho sé. Acabarà que sí que ens posaran la querella o que posaran la querella amb el Mas o tal, però serà difícil que trobin la d'allò adequada. I només està fet des del punt de vista de la por de que els hi fa por perdre, no sé, o sigui, des d'allà apreten molt, des de Madrid apreten molt en el Rajoy perquè faci alguna cosa. Deia el Víctor, diu, sembla mentida el 2014. A veure, jo crec que tots, des que hi ha la democràcia, és igual a l'any que sigui, penso que la llibertat d'expressió és un tema que no és pel 2014. Des de sempre la llibertat d'expressió hauria de ser innata gairebé a la persona. I finalment, l'única cosa que m'ha fet gràcia de les declaracions d'aquest militar, del Rodríguez Buch, em sembla que es diu, és de que reconegui que som una colònia. Diu, ostres, doncs potser sí, hi ha algú que amb el seu subconscient o inconscient ha dit que no sé què. Després, també, o sigui, a mi aquestes de les declaracions que va fer aquest senyor com a militar, potser no li ha de dir que el govern és feble, com a militar potser no ha de dir que no sé què, però també va dir que aquí la força no hauria de d'allò.
Sí, això que diu Víctor, de que el president Mas ha estat feble i ha estat massa moderat, jo crec que està en la seva línia. No vol contestar indignat amb el mateix to en què acusen a Madrid. Jo crec que precisament això és el que li dona aquest nivell i aquesta serenitat i aquesta intel·ligència. Vol dir, per mi està molt bé. El dimarts jo puc anar en el meeting, bueno, no, la conferència que donarà el fòrum, i segur que allà es posarà tot el pla immediat de tota la seva actuació.
Per on creuen que anirà això? Tenen alguna...
Eleccions anticipades.
Quan?
Abans,
ara, al febrer?
Abans, sí, uh-huh. Sí, abans de les...
I ell seguirà intentant construir una llista unitària o de consens?
Amb ell ara les eleccions són favorables. O sigui, avui l'última enquesta del periòdico sí. ja està una mica per sobre de...
Una mica per sobre d'Esquerra, de... molt respecte a l'anterior onada sí. del GESOP al periòdico. Recordem sí. les dades. Sí. Convergència i Unió supera per la mínima Esquerra Republicana. Obtindria entre 32 i 34 escons. Esquerra, 31-33. I irrupció en força de Podem, que seria tercera força amb 16 o 17.
Sí, sí. Em sorprèn la força de Podem aquí perquè no s'han definit encara i realment a nivell d'independència no estan amb, aquesta de, amb aquest to. I em semblava que aquí no calia la força de Podem perquè tenim Esquerra i tenim CUP, que a l'est d'Espanya no el tenen, la CUP, per exemple, i pujava molt i ara està només doble, que Déu-n'hi-do, però només doble. Molt bé. Però això que deia de l'actuació del Mas, ell està en un to serè, elegant, educat, i tal com ha de ser un estadista de la seva talla. El que em sorprèn és encara la reacció tèbia d'Europa, tot i que ja comencen, perquè, clar, tot això que estan fent a Madrid, el fiscal, això, aquí importa menys, però tot això, a Europa, el senyor Tremosa ja es cuida, i el Tresserres, de que això aparegui a les primeres pàgines...
Terricabres,
sí. Que a les primeres pàgines de les ordres del dia. I això ho veuen, i ho veuen. I, clar, aquests passos enrere que estan fent és la reacció contrària del que va fer Escòcia amb Anglaterra, quan ja veien que anaven mal dades, però havien autoritzat les eleccions, el Cameron va començar a oferir. I aquí és absolutament al revés. Fixa't que això que deies tu d'aquest militar, el justifiquen i el recolzen. El ministre el recolza perquè diu que no, que no, que va ser mal interpretat, que es parlava de la guerra de Cuba.
No, ell diu que es parlava
del francès, i no és veritat, ell va parlar en 1898, l'altre en 1808, va ser mal interpretat. No, senyor, va ser mal entès, perquè el tio deia clarament això. Ahir encara va sortir un altre militar en actiu dient que estaria molt bé que tornés a posar el servei militar. Molt bé, perquè els pobles d'Espanya es coneixerien més, com si ara aquest senyor no conegués, que la forma de conèixer més els pobles d'Espanya i amb els mitjans de comunicació i de tecnologies, segur que ell no deu tenir internet, esclar, perquè...
Jo vaig fer la mili con los pueblos d'Espanya,
sí.
I sóc independentista, vull dir que...
No, va reforçar
sí.
i tot, això.
No, és que una cosa no treu l'altra.
Tot això és un retrocés cap endarrere, encara aquest matí sentia una... I això és el que fan que la gent digui no podem viure en aquest país. I un amic meu diu, és que hem de marxar amb ambulància. No podem quedar-nos. Aquesta senyora impresentable de la Curri Valenzuela, que té un programa, estava dient que en tiempos de guerra l'única zona donde pasó hambre el pueblo eran los de derechas, que eran Madrid. Digo, no me dirá la torre de... Pero Cataluña, nada, nada. Allí había servicios sociales y no pasaban hambre. El hambre lo pasaron la gente de derechas. Y ho diu tan tranquil·la. Diuen verdaderes mentides.
M'agradaria...
Això és un retrocés que ens va molt bé nosaltres perquè Europa queda esparverada, segur.
M'agradaria sentir...
Perdó, aquesta senyora que ha sortit de l'Almúnia ja s'ha manifestat, eh?
Sí.
I aquí aniran sortint.
Ja dic que s'ha d'escoltar.
O si no, ja ho veureu,
Que és un assumpte intern, com sempre, però que s'ha d'escoltar.
Ho deia aquella senyora, aquesta política europea,
sí.
que és danesa. Ella.
Sí, aquesta, la que ha substituït de l'Almúnia.
Sí, i em sembla molt bé la frase que va dir, perquè bé, a Dinamarca tenim la tradició de que la gent expressa la seva opinió votant, no? És una manera molt fina de dir-ho.
Jo només volia dir una cosa per cloure aquest apartat, si d'allò, que és... No sé si són tan intel·ligents, però si potser ho fan perquè el Mas pugi en les enquestes aquestes i no pugi el Junqueras, perquè la por que deuen tenir a Madrid, no, ja dic que no crec que siguin tan intel·ligents, però potser...
Estan fracassant, Junqueras i Mas estan fracassant.
Sí, però sí, quantes més... Si ara inhabilitessin, dic, opa, fessin alguna cosa amb el Mas, jo crec que el Mas pujaria més. I potser els interessa més que pugi el Mas que el Junqueras.
No el poden inhabilitar. En ple segle XXI seria absolutament...
Però són capaços de qualsevol cosa,
sí.
Jaume.
Bueno, molt bé, però Europa, llavors sí que Europa sí.
Són capaços de...
Però potser la intenció pot ser, és una hipòtesi, estimular la rivalitat a efectes electorals entre Convergència i Esquerra,
No, jo crec que més aviat seria... Són molt maquiavèlics. Més aviat seria donar suport a victimitzar Mas per tal que pugi en unes eleccions.
Exacte.
De manera que es pugui focalitzar tot el moviment, tot el procés català, en una persona que seria ell, perquè això el que els treu de polleguera és que és una cosa transversal de la societat, oi? Que hi ha més partits i tot això. Aleshores, clar, el que els interessa és focalitzar-ho en un sol individu, i aquest individu és la persona del president Mas. Sí, quan ja ho tens tot focalitzat en aquella persona, aleshores l'únic que has de fer és inhabilitar-lo, és a dir, treure'l del tauler d'escacs, amb la qual cosa creus que esberles tot el moviment perquè ho has focalitzat en ell. Jo crec que això és un greu error també per part d'ells, perquè la societat, evidentment, no es quedarà de qualsevol manera, fins i tot la gent que no ha votat Mas, però ells, com que no veuen una altra manera, una altra via legal de frenar aquest moviment, l'única possibilitat que tenen és dir, alimentem aquell, el nostre adversari, de manera que pugi molt, i quan el tinguem a dalt de tot, aleshores el fem caure. I aquesta és l'estratègia, però em sembla que no sortirà bé.
No, no. És que pensa que el Mas i el Junqueras van frec-a-frec, venen d'un, eh? I ara, per menys un, no tindrà majoria absoluta, amb la qual jo crec que aquest un serà, eh? Sí. Acabaran tenint els dos majoria absoluta, perquè cada vegada la cosa es va posant més calenta perquè la gent votem independència.
Sí, però la representativitat internacional, la representativitat internacional del procés català, sí, la porta el president Mas, sí, ja, no el Junqueras.
Ja. Sí, sí.
I a veure, no ens enganyem.
El paper, sí, el paper del Junqueras és important. Sí, i no sé, sí, a través, sí, de quina entitat han sortit que mundialment el Junqueras, no el Mas, és un dels 100 personatges més influents del món. Uh-huh. Això també em sorprèn. Carai. Em sorprèn, bé, sí, sí, però...
Això sempre va en funció de l'actualitat.
Bueno, sí, ja, sí, ja, sí, però sí, escolta, sí, sí, és que, a més, coneixent el Junqueras, jo crec que no entenc que es pensin que hi ha aquesta rivalitat, que el Junqueras vol ser president. Jo em sembla que el Junqueras estaria inclús més tranquil, sí, si fos el segon del partit, o sigui, del govern. El Mas, que ell reconeix tota la talla i tota la categoria com a estadista, i el senyor Junqueras és el segon. Jo crec que...
Quin creuen que ha de ser a partir d'ara el full de ruta? La setmana vinent el president Mas explicarà la seva proposta públicament. Els demano que facin la seva, no ja pronòstic, perquè això és molt complicat, però per on creuen o per on pensen vostès que hauria d'anar l'estratègia que a partir d'ara s'hauria d'encetar?
Jo crec que en principi el president Mas va dir en 15 dies ho diré, o en no sé quant de temps, o quin és el termini, perquè esperava també alguna reacció d'en Rajoy, de dir, bueno, però és que jo...
El 25, oi? És,
el 25, no, el 25. Sí,
però el Rajoy no solament no ha tingut cap reacció positiva, com deia el Jaume, pues, més aviat negativa, i a més, si el president Mas el va invitar al Rajoy, sí, i bueno, ja que té un acte en aquí, vingui i parlem-ne, que, o sigui, no cal ni que es molesti en agafar el...
Però almenys que el rebi, si no és un acte de mala educació, que el president del govern li ofereix venir a casa seva, i l'altre diu que de cap manera. Interès, i que a més no té per què veure'l, i que ell té, va amb una reunió de partit, amb la qual si fa unes declaracions d'aquest nivell, ell ho fa amb una reunió de partit, només hem multat els teus i prou.
Jaume, però tot això disfressat, amb que ell el que interessa és el diàleg.
Sí, sí, exacte.
O sigui, tot això disfressat. Per tant, jo crec que el full de ruta que deies era, Miquel, era que depenia una mica, si el Rajoy hagués dit, escolta, tu, anem a parlar-ne no sé què, no sé quantos, hagués dit, bueno, doncs esperem una mica i a veure què ens diu aquest senyor o què no ens diu. Però és que tal com van les coses, jo crec que estem abocats amb unes
eleccions anticipades.
Sí, sí, sí. Sí.
Al febrer. De seguida, no?
Ja, jo crec que sí.
Ningú contempla l'escenari d'aguantar la legislatura, no. De buscar explorar aliances alternatives.
L'Iceta.
L'Iceta, sí, suposo que sí, que voldria això, clar, perquè com es veu a les enquestes, cada bugada perd un llençol. Però el que passa és que cal veure quin és el paper de l'Assemblea Nacional Catalana, també. Ja ha dit que si es produís un atac directe al president Mas, aleshores actuaria amb una mobilització nacional, no? Que tornaria a posar Catalunya un altre cop a les portades de la premsa internacional, que és això que li agrada tant a Espanya, que ja ho és, perquè ja ha sortit al Washington Post les declaracions del militar. La qüestió està no en quan seran les eleccions, que crec que seran, això no s'aguanta, i han de ser com més aviat millor, perquè és que no, així no podem estar, és que més el país cau a trossos, és un desastre econòmicament, la situació és molt crítica, i com que el tema de la reivindicació nacional és una reivindicació social, perquè és la mare de tots els drets socials, la llibertat, què passarà després si un cop hi hagi les eleccions? Dius, molt bé, jo crec, sempre ho he pensat, que la millor solució, coneixent el tarannà català, que és molt difícil que ens posem d'acord mai en res, és que cada partit vagi, els partits anomenats sobiranistes, vagin amb el seu programa. No tenen per què renunciar al seu programa, tenen les seves idees socials i cadascú és el que és, i la CUP no tresona en Convergència, etcètera, etcètera, molt bé. Però amb un punt que sigui comú de tots, és a dir, aquell punt el signen tots. No em matiso, sinó aquell punt és igual per tothom. I després, de manera que la gent, el votant, pugui votar, dir, mira, a mi aquest punt és el mateix, ja hi estic d'acord, però a més jo voto aquest partit perquè, mira, m'identifico més amb aquest partit que amb aquell. I si sumen, aleshores ja tenen un mandat de la societat civil, de la societat catalana, per actuar en conseqüència. Com que no es pot fer referèndums perquè estan prohibits per l'estat espanyol, l'únic que et queda és ser conseqüent, complir el teu programa electoral i aleshores fer una declaració unilateral d'independència. No et queda res més?
Sí, però jo penso molt en Europa, perquè ells sabien que el govern espanyol va dir que això era una costellada, que això era una enredada, que no era ni referèndum, ni votacions, ni consulta. I aleshores, com és que reacciona la Fiscalia una cosa tan banal de posar en el president en una querella?
Perquè no era una costellada.
Bueno, però no ho reconeixen encara. Però és que llavors, això que parlem de retrocés cap enrere, a Madrid els intel·lectuals i alguna premsa determinada ja estan dient que Catalunya és Fuente Ovejuna. Això el poble ja no ho sapigué què és, però Fuentes-Bajunes, aquell moviment que va haver-hi amb l'alcalde Pedro Crespo, que van anar tots a una, i aquí està passant això.
Quin mató el comendador? Fuentes-Bajunes, senyor.
I llavors tots els partits polítics que són sobiranistes van, ara es declaren també que ells han de subir, vull dir que, i li envien una carta a la Torres Dulce, no? I per altra banda aquí hi ha també un retrocés, perquè aquest dia parlàvem amb un noi voluntari d'aquí Sant Cugat, molt maco, i deia, escolta, però com és que has fet això? Com t'has tirat endavant d'aquesta manera? Diu, és que no sabíem que era impossible, que és la frase del maig del 68 a França. Per què ho heu fet? I per què ho heu triomfat? Perquè no sabíem que era impossible. I això ha sigut així.
Jo, primera, m'agradaria saber si Mas pensa convocar eleccions al febrer, si té necessitat d'aprovar el pressupost o no. Perquè si l'equip que vingui el mes de febrer, el que surti triat, ha de pair un pressupost aprovat fa dos mesos, no sé fins quin punt això és bo o dolent. Normalment en els ajuntaments no es fa. Normalment, si penses que d'allò no es fa. Perquè, clar, si no es fa, llavors els funcionaris, per dir-ho d'aquesta manera, es queden sense la paga doble, etcètera. Bueno, la paga doble, el que sigui d'allò. Per tant, jo crec que està una mica en vies de què pot passar en el pressupost. Sobre el que deia el Víctor, de que les llistes no fossin unitàries. Nosaltres dissabte és Santa Cecília, i a Santa Cecília es fa un concert de cinc corals aquí al monestir, entre els quals jo hi participo. Però, clar, què passa? Que ens hem posat d'acord en fer dos cants comuns. És a dir, quan fas el programa, tu fas el teu programa, diu, tu què cantaràs?
Hi ha
una coordinadora.
Que ja ho Nabucco?
Sí, com ho saps?
Home, perquè és clàssic ara, bueno, ja. Doncs, és clàssic. És un retrocés al passat, també, en positiu.
És un cant dels esclaus, o sigui...
Ja, sí.
Doncs aleshores ens posem d'acord. El programa, hi ha una coordinadora o el que sigui, diu, escolta, i llavors quins cants comuns farem? I crec que això és el que ha de passar dintre de les llistes. Escolta, posem dos punts en el qual tots estiguem d'acord, i aquests dos punts es porten sempre en el programa. Només una anècdota, Miquel, no sé si avui he llegit en el Avui que el Torres Dulce es veu que és el soci 10.568 o alguna cosa així del Real Madrid.
Bueno,
però es veu que... Sí, sí, espera't, perquè es veu que va...
L'altre president és soci del PP.
Espera't, es veu que l'Hugo Sánchez va fer una marranada en algun jugador de l'Osasuna, sí, i li van treure targeta vermella. Sí. No sé de quin any parlo, perquè l'Hugo Sánchez fa molts anys que d'allò. I llavors el van castigar, però quan surt targeta vermella, no sé si són quatre partits o el que sigui.
No, és un partit sense jugar. El següent partit no jugues.
Bueno, el següent partit no jugues. Sí. Doncs aleshores resulta que el comitè d'apel·lació, el següent partit el Madrid el tenia contra la Reial Societat i la Reial Societat era de Copa i la Reial Societat havia guanyat a casa i aquest partit els hi venia de que hi fos Hugo Sánchez o no. I el president del comitè d'apel·lació va treure la sanció i Hugo Sánchez va poder jugar l'eliminatòria aquesta amb el Donosti, malgrat tot van perdre. El president del comitè d'apel·lació es deia Torres Dulce. Vull dir que és un senyor que ja deu estar acostumat a aquestes coses.
Ja, per més dir-li, el president, bueno, el fiscal que ha donat el portaveu del fiscal de Madrid, diu que era el que es va negar a interrogar o acusar en el Pinochet a l'època que el Garzón va extradir i el van jutjar perquè va dir que no tenia res a veure amb un dictador. Això aquest senyor d'ara, el portaveu, és el que va dir que el senyor Pinochet no tenia per què jutjar-se.
Sobre això de les llistes, jo recordo quan va la primera declaració sobre el tema que va fer el president Mas, ell va parlar d'una llista conjunta i va remarcar que no volia dir unitat. I jo vaig intuir, o vaig deduir, que es referia a això. Conjunta no vol dir unitat, llista única. I conjunta vol dir que hi ha un punt en comú i després cadascú, com diu el Pasqual, això, cadascú té el seu programa i es presenta amb aquest programa, no? I sobre això que diu el Jaume d'aquesta qüestió de Pinochet i tot això, jo quan vivia a Alemanya vaig haver de cobrir la informació que quan la revista Stern va descobrir que el passat nazi de Kurt Waldheim, el canceller austríac,
sí.
I el rebombori, la cua, que la polseguera que allò va aixecar, evidentment va dimitir, hi havia unes fotos, que sí, se'l veia amb l'uniforme en aquell moment, no és que fos un grandíssim dirigent, però era un nazi, i ja està. I havia comès crims contra la humanitat perquè tenia càrrecs, no era un soldat, per entendre'ns, no? Soldats és a part, però els oficials i tot això és diferent. I veiem el senyor Tremolina dient, tan tranquil, és a dir, dient que...
Tot i vol posar un plet,
sí, ell contra els jutges, no? Sí.
Per ofenses.
I que ell es limitava a complir ordres, sí, el senyor Kurt Waldheim també, però hi ha una cosa que es diu dignitat, i a més ja no es pot desaparèixer del mapa polític immediatament. I, clar, però el problema és que el nazisme ha estat jutjat i el franquisme no. I com que el franquisme no ha estat jutjat i es va optar per una reforma en lloc d'una ruptura, aleshores els crims contra la humanitat que es van cometre en nom del franquisme no han estat mai jutjats. I per això hem vist que hi ha hagut moltíssima gent vinculada directament, és a dir, que tenia càrrecs en el règim franquista, que per art d'encanteri va passar a ser demòcrata i a ocupar càrrecs en l'estat democràtic. I alguns, doncs, continuen, alguns han mort per raons biològiques i altres són vius, com és el cas del senyor Martín Villa, que va ser ministre i, a més, governador civil de Barcelona, etcètera, i el senyor Utrera Molina. I altres també, perquè no han cridat només aquests dos. I, curiosament, no tan curiosament, l'estat espanyol els protegeix. És a dir, no pensa lliurar aquestes persones a la justícia a Argentina perquè declarin. No van a la garjola encara, simplement han de declarar, s'han de presentar i seure davant d'un tribunal penal. I la reacció immediata, seria dir, no, que la justícia, com sempre diuen ells, no, que la justícia decideixi. Doncs aleshores, menys nacionalisme espanyol i posin aquestes persones que estan acusades de crims contra la humanitat, que no prescriuen, davant del penal internacional de l'Argentina o del país que sigui. Cosa que ja haurien d'haver fet vostès, clar. Però com que resulta que el mateix govern, el mateix partit del govern, no ha condemnat mai el franquisme, com ha de lliurar els seus propis exministres i personalitats a un tribunal penal internacional.
Sí, però això els perjudica moltíssim, perquè jo sempre... la paraula que s'ha posat ara de moda, astúcia, ells no la saben què és, i en canvi aquí s'aplica constantment. Per exemple, en el cas de Polònia, mira que han fet bromes divertides i boges sobre tots els polítics, començant pel Mas. I aquesta vegada, que jo la vaig veure i no vaig trobar res especial, el senyor Millo denuncia el CAC, no? què han fet els altres? Doncs per apaivagar tot això i que el CAC tingui de dir no té importància, és que ahir van fer la mateixa escena de l'hundimiento de Hitler, però el protagonista era l'autor del Polònia, que era el Toni Soler. I els altres eren els guionistes, i els hi fotia una bronca tremenda, dient que m'heu ensorrat, exactament el mateix, en el mateix marc, del que havien denunciat la setmana anterior.
Però
que no era denunciable, perquè era una cosa divertida, però jo no vaig notar res que fes efecte. No vaig ni, la meva dona que mirava no va pensar que allò era el búnquer del Hitler. No va fer cap referència a cap part feixista.
Bé, no, és que,
però és que estan tan nerviosos que s'agafen amb qualsevol cosa.
És que
perquè els hi falta astúcia.
Qui no hagi
i
vist,
aquí l'utilitzem.
Qui no hagi vist la pel·lícula L'enfonsament, no, evidentment no sap de què, no, clar, si no has vist la pel·lícula no saps aquella escena, penses que és una creació absoluta del programa.
I els que l'han vist no l'identificaven.
No, però no és igual, a part d'això és un programa d'humor.
I
per tant, doncs, hi ha el joc. I que a més, com que ja es reparteixen platallots per tothom, és el joc.
I de manera duríssima.
En canvi, a Madrid, quan ara ho pots trobar per internet, circula, no? És tot el que, i a més jo havia fet el programa aquell, alguna pregunta més, de Telemadrid, quan va fer tota aquell cúmul de falsedat sobre Catalunya, però bé, és igual, era una broma de mal gust, evidentment, que se'n reia, feia una burla de Catalunya, però a més, però allà sí que sortia Mas, sí. Sortia en Mas i el president, com a Hitler,
i
totes les forces, però curiosament, aquests que diuen això, ara que dius Rubí, el senyor Jonathan Cobo, que era un regidor de l'Ajuntament de Rubí, va fer un fotomuntatge amb el president Mas com a nazi.
I no l'han
destituït. No només no l'han destituït, sinó que es passejava amb la senyora Camacho per Rubí. I a més, el partit no l'ha destituït.
No, en absolut.
Ni l'ha fet fora.
Jo crec que ara, potser ja fa anys, però vull dir...
Perdona, i una altra cosa, perdona, Pasqual. I a Mont-roig del Camp, el Partit Socialista ara va fer un altre fotomuntatge amb Artur Mas com a nazi, com a Hitler, el Partit Socialista de Catalunya, i tampoc no se'ls ha destituït ni ha passat res.
Vull dir,
ja són els dos partits.
Ni ho comenten.
Sí.
Ara deia jo que al cap del temps ens n'adonem que aquella sensació de lleuge que vam tenir amb la Dolors Suárez perquè com havia passat la transició, perquè era una sensació de lleuge, perquè l'exèrcit estava trucant a la porta, l'Àries Navarro feia no sé què, i dius, bueno, pues no sé què ha passat, però al final ens n'hem sortit, ens en donem molt de compte de que la transició es va tancar absolutament en fals, perquè és el que deies tu, Víctor, que no hi ha hagut cap judici sobre tots aquests temes, això és tancar-ho en fals. Clar, aleshores tampoc ho podia... Crec que aleshores tampoc es podia fer, perquè els ànims estaven molt exaltats, la gent seguia, vulguis que no, seguia sent molt franqui... Més que molt franquista, molt dictatorial, seguia sent molt d'allò. Aleshores, què passa? Que ens donem compte que s'ha tancat la transició en fals i que molts d'aquests, tot i que el Martín Villa va anar a l'UCD i l'Utrera Molina, no me'n recordo, però vull dir, ara són tots del PP. Aleshores, és clar que el govern del PP no deixa que... Bueno, no deixa, no sé, que impedeix o com vulgueu dir-li, que aquesta gent sigui jutjada, però crec que sí que faria falta una transició. Jo fa anys que ho vaig dient, però faria falta una transició de debò. Perquè amb aquesta que tenim, amb la Constitució, amb la transició que es va passar, el café para todos, el no sé què, amb això no es pot viure. A veure, així...
Per això no cal que hi siguem. És que tot això és d'anar...
Però és difícil, perquè molta gent del PSOE d'avui té els pares estaven vinculats amb el règim anterior. I per tant, no ho toquem, perquè
exacte,
totes les famílies estan, tenen algun
alguna cosa. És que aquest dia el jutge Vidal, que m'agrada molt quan parla, el jutjarà qualsevol dia, deia una cosa, diu, no és que els catalans parlaven de la corrupció, i esclar, també sortia aquí, no, i el Millet, i el Pujol, deia, escolti, no és que els catalans siguem millors, el que passa que volem fer un país nou que ens faci millors. Perquè si canvia el govern i segueixen els mateixos, els ministres, els fiscals, la justícia, tots seran el mateix. Per tant, hem de fer ben net, i ell ja té fet tot un programa de com ha de ser la justícia i els càrrecs, el nivell de càrrec que han de tenir. Per exemple, no podrà haver-hi cap jutge en el País Nou que tingui menys de 35 anys. i que no hagi passat per no sé quants jutjats. Abans, no, no pot ser un que surti de la carrera i ja faci jutge, sinó que ha de fer un meritoriatge. I com això, moltes coses. A tots els jutjats, aquí diu, treuen els jutjats, i ara el Rui Gallardón deia que tots havien d'anar a passar a capitals de província i prou. Vull dir que no, aquí no en tenim, però Rubí, que és el jutjat més congestionat d'Espanya, doncs passava a Barcelona. Clar, això era una bestiesa. I diu, aquí hi haurien d'haver-hi quatre jutjats.
A Sant Cugat.
A Sant Cugat.
M'agradaria sentir les seves...
És totalment diferent i és nou. Mm-hmm. I això hem de començar de zero.
M'agradaria sentir les seves opinions sobre aquesta notícia local que dèiem a l'inici també. Ciutadans, que ha denunciat l'Ajuntament per presumpta malversació de fons i recursos públics en benefici de l'ANC. La secció local del partit estima que el consistori ha gastat de forma indeguda desenes de milers d'euros, diuen, en col·laboració i connivència amb la campanya de l'ANC a Sant Cugat a favor del 9N.
Quants vots ha tingut?
Ho demostri, sí, no.
Quants vots ha tingut Ciudadanos a Sant Cugat?
No està ni l'oposició, no.
No,
per això dic, per això dic. Qui és Ciudadanos a Sant Cugat?
Sí, sí.
Jo els he vist alguna vegada alguna una paradeta més aviat vergonyant allà vora dels quatre cantons, i la veritat és que no s'hi acosta gaire gent, però jo per el que expressa la Mercè Conesa, l'Ajuntament no ha posat...
que ho demostri, no.
Eh?
D'on t'ho van treure, que ho demostri?
Això, sí, o sigui, la denúncia és de l'Ajuntament, sí, per malversació de fons, sí, públics.
El portaveu local de Ciutadans, Aldo, sí, Ciprián, assegura que aporten proves, sí, en la seva denúncia...
Bé,
que demostren que la brigada municipal van penjar propaganda al 9N durant el mes d'octubre i recorden que l'Ajuntament no pot saltar-se la llei per afavorir en aquest cas l'ANC. Han presentat una denúncia a la Fiscalia de Terrassa, al jutjat de Rubí i la delegació del govern espanyol a Barcelona.
Penjaven cartells.
Jo en el primer cartell vaig estar i el vam penjar...
Bueno, però encara que ho pengessin, estaven...
Els cartells els penjava la gent, els voluntaris.
Clar.
Els penjaven els voluntaris.
Que hi hagi algun voluntari de la brigada no vol dir que sigui
que no,
la brigada
municipal. No arribarà enlloc, això, clar, segur, home.
I posats a parlar de notícies locals, el portaveu del PSC, Ferran Millà Senyor, diu que no trencarà per ara el carnet del partit per entrar a formar part d'aquesta nova formació socialista que s'ha anunciat que tiraran endavant Nova Esquerra Catalana i Moviment Catalunya. Recordem que Villasenyor forma part de la Junta Directiva de Moviment Catalunya, aquesta plataforma que agrupa alguns exconsellers del PSC, com Marina Geli, Montserrat Tura,
Toni
Castells, que ara s'ha anunciat que volen fer una candidatura conjunta amb Nova Esquerra Catalana. Com veuen aquesta situació? Perquè pot passar que en alguns municipis, ja veurem a Sant Cugat què acaba passant, els que s'havien anunciat com a candidats del PSC, és el cas de Ferran Villasenyor, acabin fent moviments cap a un altre partit que pugui sorgir i que es pugui presentar a les eleccions sense acord amb el PSC.
És molt possible, podria passar que el Partit Socialista a les properes eleccions no sortís a Sant Cugat, com li va passar a Esquerra...
Només té dos regidors.
Per això, podria passar que no sortís, que no surti.
Home, el resultat de la estratègia... Bueno, de les referències que van fer el periòdico, que és un diari molt pròxim al partit, baixen picat una altra vegada més el PSC, eh? Que queda, sembla que...
Però necessitem socialistes,
doble,
eh? Necessitem socialistes.
Ah, no, esclar que no. Però no, això no té res a veure amb el partit. Ja. Vull dir, vull dir, senyors, el que fa potser és el doble joc pensar a veure on em poden donar un càrrec, si és en el nou partit o quedar-me aquí perquè continuïn a l'Ajuntament de Sant Cugat.
Això. Jo això que deies, Miquel, és que penso que el moviment aquest és un pèl massa incipient encara.
Sí.
Això s'ha d'acabar de consolidar, que es vegi no sé què, i que llavors potser sí que arribarà un moment en què el Ferran Villasenyor es veurà obrir, no diguem obligat, però sí que amb més seguretat tindrà més paracaigudes que no pas ara, que jo crec que és massa incipient.
I a mi no cap dubte que... Haurà presentat les municipals del maig, no? Què passa? Que, esclar, hi ha grans figures, però que no sé si són necessàries, ja, perquè, esclar...
A què et refereixes?
Home, que hi ha el partit nou que es crea, hi ha la, cobert, hi ha la coberta esquerra perfectament i la coberta la CUP. Per tant, estarà en un bon lloc que
sembla,
és una mica nostàlgic, no?
Sembla una mica...
A mi mereixen molt crèdit, compte, però...
Sembla una mica...
Estan desubicats, no?
A vegades diem que la política està desacreditada o que els polítics i tot això, i és que una sensació que té també la gent és que, a veure, un polític té una professió, una persona que té una professió, i tornar a la seva professió quan després d'uns anys d'exercir de polític no desmereix. És una cosa molt noble i no passa res, durant un temps fas allò... fins i tot pot ser més noble encara, si mentre feies de polítics guanyar, de polític guanyaves menys que la teva vida privada, la teva professió, és a dir, que has fet un servei a la ciutadania, això és molt digne, no li veig la indignitat i tot això. Passa que és veritat que hi ha gent que ha començat de jovenet, com aquells que començaven d'aprenent en una empresa i jubilaven a la mateixa empresa. I aleshores, si has fet d'aprenent en un partit i tota la vida has tingut càrrecs en el partit, què fas sense el partit? Només et pots jubilar allà dintre. Aleshores, hi ha un altre element que forma part de l'element del factor humà, que és que quan has arribat molt amunt en política, has sigut conseller, has tingut càrrecs notables, sembla que totes et ponen, no? En molts aspectes, és a dir, tothom està pendent de tu, surts cada dia a la tele, la gent sempre tens un lloc a punt perquè tothom et tracta com si fossis no sé què, i tot això, i et crea una sensació que vas una mica per damunt del terra dels altres. I quan t'ho prenen, ostres, és com aquell presentador que feia cada dia, feia el telenotícies, i quan ja no feia el telenotícies, no coneixia ningú, es va enfonsar. Perquè dius, però escolta, és que la vida, hi ha més vida a part de presentar el telenotícies, no? Doncs de la política també. I veig que hi ha, això que diu el Jaume, doncs hi ha una sèrie de persones...
Personalitats, eh?
Sí, la senyora Tura, la senyora Geli, el senyor Castells...
L'Ernest Maragall,
que no
va fer el programa d'educació que tenim ara. I el Castells, que va fer... el que ara està defensant encara el conseller de Finances, el Marc Colell, i l'home ho defensa, i encara ell va firmar i va constar que devien 1.500 euros amb l'anterior ministre, i això encara ell ho defensa, no? Vull dir que l'home és un home d'un gran nivell polític. Però és que ara no sé quin espai els hi queda.
Per tant, són aquestes persones, aquestes persones que hem dit, doncs les que sembla que totes tenen professions. Sí. Alguns són metges i no passa res. Que no veig el problema de tornar a fer de metge si és una professió tan vocacional com la de metge. Hi ha feines que no són tan vocacionals, però aquesta és molt digna, em sembla meravellosa. Doncs no veig per què. I és que, clar, tornar a ser... Clar, aleshores dius, a veure, si nosaltres ens presentem sols a unes eleccions... Aquí no ens vota ningú, serem quatre gats i no sortirem. Clar. Aleshores, el que farem és com a les europees, podem anar doncs, allà al costat d'Esquerra i anem amb Esquerra i aleshores, a veure, si aquestes persones entressin, formessin part d'Esquerra, digues per què no formen part d'Esquerra, per exemple... La militància no ho admetria perquè aquestes persones no poden entrar de militants de base. Haurien de tenir immediatament llocs rellevants. Això no ho permetria el partit. Aleshores crees un altre que vagi en coalició i aleshores ja tens un paper destacat a la política catalana. I crec que falta més humilitat i dir, escolteu, regenereu la política, que vinguin altra gent. Ja heu fet vosaltres un paper, el vostre paper a la història de Catalunya, i ara deixeu el lloc per altres que venen, que són gent molt preparada també, com demostra, per exemple, la CUP.
Comencem a tancar aquesta tertúlia amb alguna recomanació pel cap de setmana de l'àmbit cultural. No sé si tenen... El Pasqual ja ens ha fet la seva falca.
Una de molt agradable, que valdrà la pena, i suposo que serà ple perquè la sala és petita, que el Joan Berlanga demà al vespre fa aquest recital amb les lletres del llac. Un recital poètic. I això en aquest moment també segur que recitarà l'Ataca. Sense cantar-la. Però el fa molt bé el Joan Berlanga.
La cantarem nosaltres també.
I està molt bé, no?
Si no, l'USAP.
A Terra Dolça.
L'USAP és l'himne de l'USAP, de l'USAP, de Perpinyà.
Sí, senyor. Sí. Això alguna cosa bé, no? En cinema, Víctor, que valgui la pena de la cartellera...
Sí, aquest dilluns hi ha un clàssic, toca clàssics a les 8 del vespre, cinesa, que és Roma, Città Aperta, del Roberto Rossellini.
Ja tinc entrades, jo trobo.
Una autèntica meravella.
Anna Bagnani, sí.
Una meravella. Parla en l'època del nazisme, quan un home es veu perseguit pels nazis i aleshores doncs, busca doncs, que l'ajudin entre les seves amistats.
Tu encara no havies nascut.
No, per això passa l'any 44, em sembla. És el 41 o 44, ara no recordo en quin any passa l'acció de la pel·lícula.
Però és boníssima, bonic, val la pena.
Sí.
Coses a fer el cap de setmana, coses a fer durant la setmana vinent, i aquí a Cugat.cat hi serem cada dia per explicar-ho amb tertulians com els que avui han parlat de l'actualitat local i general, Jaume Pla, Pasqual Dussó i Víctor Alexandre. Moltes gràcies per ser-hi.
I bon cap de setmana.
Igualment, fins
molt
la propera.
Gràcies.
Ara a les 10 notícies i després el magazín Sant Cugat a fons.